Catalunya Informació.
Ara és la una. Neix a l'Hospital de la Clínica de Barcelona, primer nadó de l'Estat, una dona que va rebre un trasplantament d'úter de la seva germana fa més de 2 anys. El nadó va ser molt prematur, va néixer amb poc més d'un quilo de pes i s'ha passat 2 mesos i mig a la unitat de cures intensives de nounats. Els bancs d'aliments deixaran de repartir llet perquè s'han quedat sense pressupost. Ho ha explicat aquesta mesura el president del Banc de Barcelona, Lluís Fatjó Viles, que ho atribueix a la inflació i la decisió de la Unió Europea de deixar d'entregar llet per la manca d'excedents. També tenen problemes d'abastament de fruit i verdura, en part per la sequera. Mentrestant, la patronal catalana de la fruita dona per segur que les restriccions per la sequera faran baixar la producció de préssec i nectarina al Baix Segrià i que els preus pujaran. Afrucat fa una crida a manifestar-se demà passat a Barcelona en suport del sector. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, empeny els 27 a enviar avions de combat F-16 a Ucraïna. Els ministres d'Afers Estrangers negocien avui l'11è paquet de sancions contra Rússia, destinat a evitar que s'esquivin les anteriors. Kyriakos Mitsotakis, guanyador dels comicis d'ahir a Grècia, no intentarà formar govern de coalició i esperarà que el 25 de juny hi torni a haver eleccions. La seva formació conservadora, Nova Democràcia, no va aconseguir la majoria absoluta per governar en solitari. Escepticisme dels usuaris de l'R2 Sud coincidint amb el primer dia laborable que la línia recupera la normalitat 20 dies després de la incidència que va afectar el sistema de control i senyalització. Alguns dels qui han fet servir aquests dies a l'alternativa de l'autobús han decidit que no tornaran al tren. Detenen acusat d'homicidi imprudent el conductor d'un cotxe que ha tingut un accident mortal a Riudaura, la Garrotxa. La víctima és el seu germà menor d'edat que anava d'acompanyant. El detingut conduïa sota els efectes de l'alcohol. Ha donat positiu en drogues i no té permís de conduir. Multa rècord a la Unió Europea de 1.200 milions d'euros a Meta per haver transferit dades d'usuaris europeus a Facebook als Estats Units. La sanció imposada per Irlanda és la més alta per violació de les regles de protecció de dades per sobre de la d'Amazon, de 746 milions. I la doble cita d'Elton John avui demà al Palau Sant Jordi de Barcelona obre una setmana de grans concerts a la ciutat que també inclouen els 4 que hi farà Coldplay entre dimecres i diumenge. El relleu l'agafaran festivals com el Primavera Sound, el Sonar i el Cruïlla i noms consagrats com Beyoncé o Bob Dylan.
Catalunya Informació.
Anem pels esports.
El moviment contra la intolerància presentarà denúncia pels fets d'ahir a Mestalla, un partit que es va veure marcat per la polèmica dels crits racistes que s'haurien proferit des de la graderia contra el madridista Vinícius. Ho ha anunciat al matí de Catalunya Ràdio el president de l'ENS, Esteban Ibarra. L'Espanyol agafa aire i se situa en sol punt de la permanència gràcies a la victòria d'ahir a Vallecas per 1-2. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base Sandra Igueravide per a 2 temporades. Demà comença el play-off de quarts de final de la Lliga de Futbol Sala amb un Barça Valdepeñas.
I pel que fa al temps, tarda amb més inestabilitat, amb ruixats irregulars però localment intensos, sobretot a les comarques interiors. A la costa és on seran menys probables. Gran part de la setmana cauran ruixats i tempestes de tarda.
Eleccions municipals al Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Què tal? Bon dia des de Lleida. Avui hem vingut fins aquí, a la 1:15 i 4 minuts, perquè aquest 7è programa especial que estem fent sobre les eleccions municipals del 28 de maig doncs està dedicat a les comarques del Segrià, la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell i les Garrigues. Què farem avui, entre altres coses? Doncs escoltarem els principals alcaldables de Lleida, Alcarràs, Gimenells i el Pla de la Font, Balaguer, les Borges Blanques, Mollerussa, Tàrrega i Cervera. Coneixerem els temes pendents de resoldre a la capital del Segrià, com ara el debat sobre el model comercial, la seguretat i la millora en la gestió de les persones que arriben per buscar feina en la campanya agrícola. En les eleccions del 2019, una 80ena de vots només van separar Lleida, Esquerra i el PSC. La victòria republicana, per tant, va ser mínima. Veurem què passa aquesta vegada. En aquesta zona del país, a les comarques de Lleida, fa molts dies que en parlem, preocupa moltíssim els efectes de la sequera en la pagesia, però també la despoblació, com aconseguir que la gent jove es pugui quedar a viure al municipi on va néixer, l'envelliment de molts centres històrics que relaciona directament també amb la falta d'habitatge i la millora de la xarxa de carreteres, perquè algunes vies locals estan realment en molt mal estat. Tot això sense oblidar una de les polèmiques a les Garrigues, motivada pels tres parcs eòlics projectats al municipi de la Pobla de Cérvoles, que ha generat opinions tant a favor com en contra. Aquest Catalunya al dia avui el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, la Noèlia Caselles, en Pere Joan Álvarez, l'Estela Bussoms, en Roger Segura, en Marc Perelló, en Ramon Dalmau, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem. I comencem a Lleida. Com deia, 81 vots van separar en les últimes eleccions Esquerra Republicana i el PSC a la ciutat de Lleida. La victòria republicana va ser mínima, però van acabar governant gràcies a un acord amb Junts i el Comú de Lleida. Un govern de coalició que deixava enrere gairebé 4 dècades de governs socialistes. L'acord tripartit es va trencar l'any 2021, quan el Comú va sortir del govern, però els republicans i Junts han acabat la legislatura amb el govern en minoria. Aquests que sentireu són els principals candidats.
Els alcaldables.
Miquel Pueyo, Esquerra.
Em presento a les eleccions el 28 de maig amb il·lusió i amb el convenciment de revalidar 4 anys més a l'alcaldia de Lleida per culminar tots els canvis i transformacions que hem iniciat en aquest mandat. Volem, ens calen 4 anys més per convertir Lleida en una ciutat referent en educació, referent en drets per a les persones i per convertir-la en la capital agrobiotec del sud d'Europa.
Fèlix Larrosa, PSC.
Lleida necessita un govern que estigui al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Un govern que escolti activament, un govern de suma, que sumi a tothom en el dibuix del que ha de ser la Lleida del futur. Lleida necessita, sobretot, un lideratge fort. Som la segona capital de Catalunya i el futur alcalde de Lleida el que ha de fer és fer-nos respectar, és fer respectar la ciutat.
Antoni Postius, Junts per Catalunya.
Lleida es troba en una cruïlla històrica i del resultat del proper 28 de maig en depèn la sort de molts projectes ja iniciats i que s'han de culminar en els propers anys. Ara és el moment d'una nova generació que pensi en el futur, i aquest és el meu objectiu. Que els lleidatans i lleidatanes vegin que estem a punt per fer el salt que la ciutat necessita i esdevenir la segona capital de Catalunya.
Maria Borrell, Ciutadans.
Lleida necessita un canvi, necessita llum i necessita vida. Com a candidat a l'alcaldia, el meu compromís és liderar aquesta transformació i treballar juntament amb tota la ciutadania per a crear una ciutat més vibrant, més saludable i més sostenible. Vull impulsar projectes que generin més oportunitats, més ocupació i més qualitat de vida per a tots els ciutadans de Lleida.
Laura Vergés, Comú de Lleida.
El nostre objectiu és tindre més força a la paeria, tindre més força per fer polítiques decidides, per fer polítiques innovadores que facin front als que són els dos grans reptes de la ciutat, el repte social i el repte ambiental. I fer-ho amb una gestió pública molt més eficient, més rigorosa, amb l'ús dels diners que són de tots, garantint serveis públics de qualitat a tots els barris de la ciutat.
Xavier Palau, PP.
Perquè volem recuperar Lleida després de 45 anys de governs d'esquerres, socialistes i nacionalistes que ens han deixat una Lleida decadent, bruta i insegura. I ara és el moment de recuperar la nostra ciutat en defensa dels barris, de l'Horta, de Sucs, de Llívia i de Raimat, en defensa dels drets de les persones.
Domènec Vila, Activem Lleida.
Ens presentem a les properes eleccions municipals per fer de Lleida una ciutat per a les persones, una ciutat amb ànima. Una ciutat més segura, més neta, més cívica i més verda. Però també per fer de Lleida una ciutat més activa, més dinàmica, una capital agroalimentària basada en el coneixement, on tothom qui vulgui s'hi pugui desenvolupar professionalment i vitalment.
Rubén Cobo, CUP.
La CUP som garantia de canvi per fer front a la sagnant emergència social. Vetllarem perquè Lleida exerceixi de capital de ponent en la lluita per la independència i la defensa de la llengua. Treballarem en mesures valentes per fer front al canvi climàtic i apostarem pels creadors culturals locals. Una ciutat oberta, feminista i inclusiva, on tothom tingui les necessitats cobertes.
Glòria Rico, Vox.
Nos presentamos con el objetivo de acabar con todas las políticas buenistas de los separatistas y la izquierda que han condenado a los vecinos de Lérida a la inseguridad y la ruina. Levantaremos todas aquellas banderas que desde el Ayuntamiento de Lérida se han escondido y trataremos los problemas reales de los vecinos como la seguridad, la ocupación, la delincuencia, la inmigración ilegal o la fuga de empresas de Lérida.
Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia.
Noelia, el model comercial va ser la gota que va fer vessar el got entre els socis de govern i ara continua sent un tema central a la ciutat.
Sí, perquè Lleida no té hores d'ara un centre comercial i el debat és continu. El projecte més avançat és el de Torresalses, que es va aprovar quan manava el PSC a la Paeria i que està als jutjats. L'equip de govern es decanta per ubicar el parc comercial a la zona de l'estació de tren, una ubicació que genera força consens.
Un altre punt clau de la legislatura, que a Lleida està la gestió de les persones temporeres.
Exacte, perquè l'equip de govern ha impulsat la construcció d'un alberg per a temporers al barri de Pardinyes que té l'oposició de part dels veïns i dels partits de l'oposició. La construcció de l'equipament, però, s'ha anat retardant i encara no ha començat.
Tampoc hi ha consens sobre aquesta nova estació d'autobusos.
Que la Generalitat acaba de licitar per 44 milions d'euros en un espai que no acaba de generar consens. Un altre projecte qüestionat és el gran polígon industrial de Torreblanca, Quatre Pilans, que Esquerra i Junts defensen com a clau per atraure empreses, però part de l'oposició critica que afecti l'Horta.
Anuela, quins altres reptes afronta la capital del Segrià?
Doncs mira, augmentar la sensació de seguretat, PSC, PP, Ciutadans i Activem volen més guàrdia urbana i millorar la neteja, un aspecte en el qual l'equip de govern admet deficiències. I també la imprescindible recuperació del centre històric, la gestió dels projectes d'energies renovables i les demandes de l'Horta de Lleida.
Noelia, sàpiguem ara què demanen el pròxim alcalde o els pròxims alcaldes, qui sigui, les entitats lleidatanes. Començarem pel comerç, que ja pensàvem que era un tema ara mateix calent.
Exacte, ho hem preguntat a Manel Lleras, de Pimec Comerç, i a Jaume Saltó, de la Cambra de Comerç.
Que es manifesti en quant al projecte de Torresalses, si el creu que és un projecte que és necessari per la ciutat de Lleida, és necessari per l'economia o no, o és un projecte que està a la perifèria, és un projecte que de Disneylandia comercial.
Què pensem fer amb l'eix comercial? Què pensem fer amb el comerç de barris? I què es vol fer amb el tema dels centres comercials? És urgent que això es resolgui.
També hem parlat, Marta, amb la plataforma Fruit amb Justícia Social. Un dels seus membres és el Llibert Reixac.
Que exerceixi un lideratge ferm amb la resta d'actors implicats en la campanya agrària, ja sigui amb les altres administracions o també amb la patronal, per garantir l'acollida digna i el respecte als drets humans de les persones temporeres. A més, que puguin exercir i facin polítiques promocionar la petita pagesia, la pagesia de l'Horta.
I per últim, fa la seva petició Carme Vallet del grup Dones de Lleida.
Primer, la creació d'un centre públic de gestió pública d'emergència residencial d'atenció a les dones i infants en situació de violència masclista. També és imprescindible la formació en matèria de gènere i antiracisme a tot el personal de la paeria. En segon lloc, demanem la cessió d'un local al grup feminista de Ponent Dones Lleida, suficient i adequat a la nostra activitat.
Ens traslladem al Carràs, que és el municipi més gran del Segrià després de la ciutat de Lleida i un dels més coneguts del territori gràcies a la pel·lícula de Carlà Simón, que porta el nom del poble, com sabeu. En l'última legislatura han tingut dos alcaldes, sempre al Carràs i Junts. Es van partir el mandat i van desbancar així Esquerra Republicana, que va ser el partit més votat. Aquests que sentireu són alguns dels candidats.
Els alcaldables.
Jordi Castany, Esquerra.
Què hi ha més bonic, emocionant, intens i que et faci sentir més orgullós que treballar pel teu poble, pel poble que t'estimes? Vull ser un alcalde proper, que sap escoltar la gent. I sí, vull guanyar per aconseguir un Alcarràs sostenible, cohesionat, feminista, és a dir, un Alcarràs per la gent.
Jordi Janés, Junts per Alcarràs.
El nostre objectiu és tenir doncs, un poble cohesionat, net i segur, amb una actualització preferencial als carrers del nucli antic i les voreres i poder-les fer adaptables totes elles i seguir doncs, amb el manteniment del nostre patrimoni històric.
Manel Esquerra, sempre al Carràs.
A la ciutadania hem de transmetre-li esperança i seguretat per tal de superar les dificultats i resoldre els temes espinosos. A vegades, enquistats per falta de valentia política. Solucionar problemes del dia a dia de la gent ha de ser el nostre pal de paller i servir l'interès general per damunt d'interessos partidistes, la clau que ens ha de beneficiar tots plegats.
Des del punt de vista polític, Noelia Alcarràs estrena candidat per Esquerra Republicana.
Sí, Jordi Castany, aquí sentíem, debut al capdavant de la candidatura republicana que a les últimes eleccions va sumar 5 dels 13 regidors en joc. Jordi Janés, l'actual alcalde, repeteix el capdavant de Junts per Alcarràs i Manel Esquerra, que va ser alcalde durant els primers 2 anys d'aquesta legislatura, es torna a presentar, però uneix ara les sigles del PSC a les de sempre Alcarràs.
El nom del poble ha sonat durant l'últim any, sobretot en molts festivals. Festivals de cinema.
I tant, perquè la pel·lícula de Carla Simón ha rebut guardons arreu d'Europa. Justament, aprofitar l'impuls de la cinta és un dels reptes que es marca el poble per atraure visitants que beneficien sobretot la restauració. Visitants atrets també per un món rural, sovint desconegut, que vol reivindicar-se.
I és que Alcarràs és eminentment agrícola i ramadera.
Totalment. Concentra 265.000 porcs i 80.000 caps de bestiar boví, a més de gairebé 9.000 hectàrees de fruiters i cereal. La gran potència del sector de la fruita implica que el poble, que té 11.000 veïns empadronats de 59 nacionalitats diferents, rep 4.000 persones que hi van a treballar durant l'estiu. Això suposa reptes evidents pel que fa a habitatge i serveis, per exemple.
Carrers i camins són també un repte del poble.
D'una banda, modernitzar els carrers i les voreres d'un centre històric que s'ha anat envellint i de l'altra, mantenir una xarxa de camins enorme, 220 quilòmetres de camins, que són eixos bàsics per a la pagesia del poble. I un altre repte, gestionar l'arribada de projectes vinculats a l'energia renovable, és, si recordes, un dels temes destacats que posa en relleu la pel·lícula de Carla Simón i que, de fet, és molt real.
I tant.
S'hi ha projectat un gran parc solar de més de 700 hectàrees que l'Ajuntament veu amb bons ulls, però que també té detractors.
Doncs escoltem ara què diuen els veïns d'Alcarràs. Comencem pels que formen part del sector agrari.
Hem parlat amb els responsables de granges de vedells i de porcs. Li hem preguntat a Carlos Ribot, president de l'Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs, què li demana el pròxim alcalde.
Seria l'acompanyament com a institució en totes les iniciatives i projectes que tinguem els ramaders, ja siguin com a associació pròpiament dita o com a en privat, i el que puguem sentir-nos recolzats pel nostre ajuntament en qualsevol tramitació o expedient que estem realitzant. I una altra cosa, en aquest cas més concreta, seria l'adequació, sobretot del ferm, de tota la zona de pesatge i desinfecció on hi ha la bàscula municipal.
I hem fet la mateixa pregunta a Jordi Dolcet, el president de l'ADS Porcí d'Alcarràs.
Un tracte proper i una sensibilitat vers el nostre sector. Els últims anys vivim en un augment continu de la burocràcia i de requeriments administratius a les nostres granges. I creiem que un consistori compromès amb el sector ramader ens pot ajudar a transmetre les nostres preocupacions cap a l'administració del país. Nosaltres estem molt compromesos en fer les coses bé, però necessitem un cop de mà de l'administració local per poder agilitzar molts tràmits imprescindibles en el nostre dia a dia.
També ens hem volgut fixar en l'àmbit de la cultura Xavier Vilà, de l'Associació Cultural Baobab d'Alcarràs.
Que reconegui a totes i cada una de les entitats culturals del municipi la seva tasca essencial en l'oci cultural del poble, tot perdent diners en moltes ocasions. És important fer una reestructuració i remodelació dels espais del poble, així com la seva gestió, per tal que siguin eficaços i eficients.
I des de l'àmbit esportiu volen menys burocràcia. Avalí Estela és el president de l'Associació Excursionista l'Espardenya.
Demanaríem que s'impliquessin amb les associacions esportives i tota la paperassa que comporta una entitat i també bueno, que faciliti els events esportius que fem durant l'any.
I per acabar, l'Associació de Dones i Mestresses de Casa, sentim la Maruchi Cruz.
Una nova seu per les mestresses de casa, o almenys que fos més fàcil el poder accedir.
I ens aturem ara a Gimenells i al Pla de la Font, un poble de poc més d'un miler d'habitants que és l'únic de la demarcació de Lleida amb alcaldia del Partit Popular.
Els alcaldables.
Dante Pérez, PP.
La candidatura que encapçalo pel proper 28 de maig pel Partit Popular és la que compta més pes institucional. La presidenta del Pla de la Font, la senyora Inés Galindo, n'és la número 2. El que pretenem és seguir consolidant el nostre municipi com a municipi de referència en els àmbits agrícola, ramader, gastronòmic i turístic. Per un Gimeneix i el Pla de la Font entre tots.
Laia Aldabert, agrupació de lectors Som Poble.
L'equip Som Poble ens presentem a les eleccions del 28 de maig a Gimeneix i el Pla de la Font per seguir treballant en benefici de tots, oferint una gestió responsable, transparent i amb criteri per aconseguir la màxima qualitat de vida als nostres pobles, escoltant els veïns, les associacions, els pagesos i ramaders i les empreses, impulsant i donant suport a les iniciatives i oportunitats que es presentin i aprofitant els recursos del Consell Comarcal i la Diputació.
Noelia, la legislatura, però, no va començar amb alcalde del PP. Aquí.
No, va començar amb govern de l'agrupació de lectors Som Poble, però l'octubre del 2020 el PP i el PSC van presentar una moció de censura que va prosperar. Socialistes i populars es van repartir el que quedava de mandat i, per tant, han tingut 3 alcaldes en 4 anys.
Les alcaldies del PP no són pas una novetat a Gimenells i al Pla de la Font.
N'hi ha hagut durant molts anys. José Antonio Pardos va encadenar 4 legislatures, les 3 primeres amb el Partit Popular i l'última amb Ciutadans. I l'actual alcalde, el popular Dante Pérez, ja havia estat alcalde, tot i que ho va ser pel PSC.
Sigui qui sigui l'alcalde, quins reptes, Noelia, es plantegen al poble?
Doncs mira, parlem d'un municipi que viu fonamentalment de l'agricultura i la ramaderia. Dos sectors que afronten, ara per ara, el repte de la sequera, però també els de les crisis de preus o l'envelliment del sector. Justament, evitar el despoblament és un dels grans reptes de bona part dels municipis del Segrià, així com vetllar pel bon estat de les carreteres que els connecten.
Doncs també en aquest cas hem parlat amb diverses entitats del poble. Què reclamen?
Doncs sobretot que es tingui en compte justament les entitats. Ens ho deien des del Centre Rural d'Activitats de Ponent, el CRAP de Gimenells. Sentim el Rafa Martínez.
Que consideri el moviment associatiu com una eina fonamental pel desenvolupament social, cultural i esportiu del nostre municipi. Sens dubte és la clau pel desenvolupament del món rural. Ha de considerar a tots i cadascuna de les associacions com un aliat més, amb equitat.
Hem parlat també amb Olga Solans, de l'Associació Animalista de Gimenells.
Que ens escolti. No demanem que es faci cas, només que ens escolti i que es digni a reunir-se amb nosaltres.
I també hem volgut sentir la Societat de Caçadors. Parla Roberto Martínez.
Esperem que continuï tot igual amb el pròxim alcalde que hi hagi. Col·laboració, com sempre, en el que necessitin, viceversa. Igual que sempre, amb tots els ajuntaments, seguim igual.
És un quart i mig de dues. Aturem un moment al relat d'aquestes eleccions municipals a les comarques de Lleida. Anem de Lleida cap al transport públic de Barcelona perquè hi ha novetats a aquesta hora. Què està passant, Marilu García? Bon dia.
Bon dia. Doncs que ja s'ha pogut restablir la línia L9 Sud del metro de Barcelona, que recordem ha estat tallada des de les 7 del matí fins prompt de la 1, o sigui, aproximadament 5 hores i 3 quarts. Ha estat tallada parcialment entre 3 parades, les estacions de Cèntric i les Moreres, al Prat de Llobregat, a causa d'una incidència tècnica al sistema a l'altura de Prat Estació. Ara ja es troba resolta, segons informen des de TMB.
Doncs ens agrada donar bones notícies. Gràcies, Mariluz, bon dia.
Bon dia.
La campanya electoral per les municipals al Catalunya al dia.
Ara ens n'anem a la comarca de la Noguera, ens situem a Balaguer, la capital. Aquí el republicà en Jordi Ignasi Vidal ha governat amb majoria absoluta. Sentim alguns dels candidats.
Els alcaldables.
Jordi Ignasi Vidal, Esquerra.
Em presento per poder seguir avançant i seguir millorant la nostra ciutat, per poder tenir una societat balaguerina que sigui més equitativa, més justa, més solidària i que puguem desenvolupar amb gran dinamisme tant els temes econòmics com socials, com culturals, com esportius. Per tant, per seguir avançant cap al futur, sabent, diguem-ne, que hem començat aquest camí.
Gemma Trilla, Junts.
Els de Junts per Balaguer el que volem és fer polítiques per a les persones, pel seu benestar i per la cohesió social. Vetllarem perquè es creen oportunitats en el teixit industrial i comercial i també en l'emprenedoria, i tot basat en la qualitat. Ho volem fer tot perquè Balaguer esdevingui realment la capital de comarca que és.
Lorena González, PSC.
Em presento amb l'objectiu de posar Balaguer en marxa. Balaguer necessita un canvi. Necessitem una ciutat més neta i endreçada, però sobretot una ciutat d'oportunitats. Cal treballar per ampliar el polígon industrial, per millorar la seguretat, per revitalitzar el centre històric i perquè tornem a sentir-nos orgullosos de la capital de la Noguera. També, per què no, per ser la primera alcaldessa de Balaguer.
Joan Pla, ara sí.
Es tracta de mantindre el Balaguer cuidat, conservat, donar-li un manteniment diari, dia a dia. Les grans obres, les grans infraestructures, al final no porten el dia a dia i que el ciutadà estigui content i satisfet. Volem treballar el dia a dia en contacte amb el ciutadà i som gent molt propera a la gent i sortir al carrer a saber totes les inquietuds dels ciutadans.
Pere, Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
A veure, aquí a Balaguer, Jordi Ignasi Vidal es presenta a la reelecció amb el repte de consolidar la majoria absoluta.
Ha estat la primera majoria absoluta a Balaguer des del 1979. Hi ha moviments a Junts. Hi ha hagut moviments perquè els tres regidors d'aquesta formació van estripar el carnet per desavinences amb el partit i es presenten sota la nova candidatura Treballem per Balaguer, ara pacte local, que lidera Guifré Ricard. La llista oficial de Junts l'encapçala Gemma Trilla.
Quins són els temes més importants que centraran aquesta pròxima legislatura?
Doncs entre els grans reptes es troben l'esperada autovia que ha de connectar Balaguer amb Lleida, la C-13, i la transformació de les vies urbanes de Ferrocarrils de la Generalitat en un tramvia. Pel que fa a equipaments educatius, la gran obra planificada en aquest mandat i pendent de fer-la realitat, el que ve ha estat l'ampliació de l'escola Montroig amb barracons des de fa 14 anys.
També aquí has parlat amb entitats de Balaguer, però Joan, què és el que demanen els polítics?
Comencem per Josep Maria Rovira, que és president de l'Associació de Comerciants, demana polítiques per afavorir que els joves es quedin a la ciutat.
Perquè el territori sigui viu i el comerç sigui viu, necessitem que el nostre teixit productiu i empresarial funcioni. Necessitem que es creï nous llocs de treball. Què fareu perquè la nostra gent jove es pugui quedar a viure a Balaguer? Donada la mancança de construcció de nous habitatges durant els últims 15 anys, ells són el futur per al nostre comerç. Necessitem una ciutat jove, dinàmica, endreçada, cuidada, bonica, verda i alegre.
Des del Cercle de Promoció Econòmica i d'Iniciatives de Balaguer i Comarca sentim el seu president Àngel Serra.
Hem de recuperar la iniciativa emprenedora, que Balaguer sigui una ciutat viva, amb un pes important com a capital de comarca, i com a segona ciutat de les comarques del Pla de Lleida. Col·laboració amb el teixit empresarial i comercial de la ciutat. I, sobretot, treballar per la millora de les comunicacions, especialment la que ens ha de portar a l'autovia cap a Barcelona, és a dir, la carretera que ens uneix amb Tàrrega. És vital per Balaguer que aquesta via de comunicació sigui ràpida i que no passi per cap poble.
I també hem parlat amb l'Associació Gastronòmica i Cultural del Comtat d'Urgell. Sentim la seva presidenta, Carme Puigpelat.
La nostra associació demana al nou PAE o PAERA que s'involucri i participi en les diferents activitats que s'organitzen. Al cap i a la fi, les persones que en formem part d'aquesta associació treballem sense ànim de lucre, ajudant a que Balaguer sigui més activa en les diferents vessants. Per tant, volem un ple recolzament des de la paeria.
I posarem també, per Joan, el focus en un problema que afecta especialment la comarca de la Noguera i és el del despoblament, un problema que pateixen 26 dels 30 municipis que han perdut habitants en els darrers 10 anys.
Exacte, hi ha un dels municipis on la pèrdua d'habitants és més pronunciada és Cabanabona, que ha perdut un 35% de la població en els últims 10 anys. Estem parlant de la comarca més extensa del país, on gairebé tots els municipis tenen un índex d'envelliment més alt que la mitjana catalana, un despoblament que constata l'observació socioeconòmic de la Noguera i que preocupa molts els ajuntaments perquè reclamen mesures urgents per fer-hi front. Sí que hem de dir que l'any 2020 hi va haver un petit repunt de població a la meitat de municipis de la Noguera, segurament per efecte de la pandèmia, que va revifar l'interès d'algunes persones per deixar les ciutats. Tot i això, el territori temen, però, que aquesta tendència es quedi en una anècdota si no es prenen mesures estructurals per combatre el despoblament.
Aquí a Cabanabona hi ha censats 62 habitants, tot i que n'hi viuen només la meitat. Això per què passa?
Doncs perquè al poble no hi ha escola, llavors què és el que fan els pares? El pare o la mare s'empadronen en una altra població més gran del voltant, on passen a viure per escolaritzar els seus fills. Llavors, els caps de setmana, les famílies es desplacen a Cabanabona, que a l'estiu doblen la seva població.
Escolta'm, com està governat l'Ajuntament de Cabanabona?
Doncs a l'Ajuntament de Cabanabona hi ha 3 regidors, l'alcalde Lluís Clotet de Junts i 2 regidors més, un de Junts i un altre d'Esquerra. Els 3 repeteixen en les pròximes eleccions municipals i el repte no pot ser un altre que treure població. En aquest sentit, l'Ajuntament vol urbanitzar un carrer perquè hi pugui i vulgui pugui fer-se una casa que tingui tots els serveis i subministraments necessaris per viure-hi. L'Ajuntament creu que, pel que fa a població, ja han tocat fons i que no en perdran més. En aquest sentit, últimament han rebut veïns que viuen a Guissona, Agramunt o Pons i que s'hi han traslladat perquè volen viure en un poble més petit com Cabanabona. Per tant, des de l'Ajuntament esperen i confien que en els pròxims anys hi hagi un lleuger augment de població.
La campanya electoral per les municipals. El Catalunya al dia.
Ara són 2:15. Anem a les Garrigues, a la capital, les Borges Blanques. L'alcaldessa de Junts, Núria Palau, opta per primera vegada a la reelecció perquè va substituir l'anterior alcalde, Enric Mir, a mig mandat, quan va plegar per raons personals. La sentim a ella i els seus principals oponents.
Els alcaldables.
Núria Palau, Junts per les Borges Blanques.
Em presento per alcaldessa de les Borges Blanques, junt amb tot un equip de persones entusiastes, per liderar un projecte de futur on volem seguir fent de les Borges un poble econòmicament pròsper, on tothom hi trobi el seu lloc, un poble amable, verd, ordenat, inclusiu i culturalment ric, on totes les persones se sentin orgulloses de viure.
Salvador Noguera, Esquerra.
Volem despertar les Borges Blanques del seu profund estancament i aixecar-la de nou amb empenta i complicitat de tots els seus ciutadans per bastir un futur ple d'esperança, benestar i oportunitats, des dels valors republicans que ens són propis, en un món on és evident que ens cal un canvi profund de tots els engranatges, models i sistemes productius de la societat.
Josep Ferran, Borges per la República, per tu.
Borges per la República es presenta per insistir i completar allò que ja vam plantejar l'any 2019. Construir un projecte per a les Borges que doni sortida a la situació de paràlisi, d'improvisació constant i d'esgotament de cicle. I fer-ho des d'una aposta decidida per articular amplis consensos des d'un sentit de poble al servei de la regeneració democràtica i de la millora de la qualitat de vida de tots els borgencs i borgenques.
Saludem a aquesta hora també l'Estela Bussoms. Bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Estela, les candidatures aquí a les Borges ara han canviat força respecte de fa 4 anys.
Doncs sí, el 2019 l'alcaldable de Junts, Enric Mir, abans ho dèiem, que va aconseguir 7 regidors, es va enfrontar a una llista conjunta d'Esquerra i la CUP, Borges per la República, que en va treure 6, van quedar bastant ajustats. Ara, però, aquesta candidatura s'ha desfet. Els republicans van pel seu compte i els antics cupaires s'han integrat en un grup de llistes independents batejades amb el nom de Per tu. Els borgencs també podran triar paperetes del PSC i el PP.
I quins són els reptes pendents que generen més debat?
Doncs un és el projecte de Nova Trac Jussa, una planta que pretenia cremar residus urbans per tractar purins just al costat de les Borges, a Juneda. Junts no ho veu malament, però Esquerra ho rebutja fins al punt que la secció local fins i tot va amenaçar de no presentar-se a les eleccions si el govern d'Esquerra donava llum verda a la incineradora. L'altra qüestió pendent és què cal fer amb l'N240 entre les Borges i Lleida ara que s'ha alliberat l'autopista P2. Junts continua demanant que es desdobli amb 4 carrils, mentre que els grups que integraven Borges per la República entenen que ja no cal i el que s'ha de fer és reforçar el transport públic. Un altre repte de mandat serà disposar de més sòl industrial.
I les entitats de les Borges, què demanen?
N'hi ha 2 que van plegades molt sovint, el Centre Excursionista Borges Garrigues i l'Ateneu Popular Garriguenc, que en un manifest demanen als partits que defensin el terme del que consideren agressions al territori i al paisatge tradicional per part de grans empreses del sector agroalimentari que aplanen terrenys per fer plantacions extensives en terres de regadiu. Un dels membres de la Junta del Centre, Albert Calvera, ens explica una de les peticions concretes que fan.
Una taula en la qual hi intervinguin tots els agents que treballen al territori i a partir d'aquí, bueno, seria important la figura
del guarda de terme. Aquesta és la primera figura concreta que seria molt important, en col·laboració amb els agents rurals i els Mossos d'Esquadra, si és el cas. Doncs en aquest moment aquesta figura no la tenim. On és clar, a tot arreu no s'arriba.
També ha tingut un paper rellevant els últims anys la plataforma Rescap 2, que reclamava el rescat dels peatges de la P2. Ara, com explica el seu portaveu Ramon Caral, se centren en la millora de la mobilitat ferroviària.
Aconseguir que d'una vegada per totes el tram de tren de Lleida a Montblanc s'inclogui dins de la xarxa de Rodalies de Lleida, perquè a hores d'ara és l'única dels quatre trams que hi ha a Lleida que no hi està inclòs, i per tant aquesta és la nostra principal reclamació.
També hem parlat amb el col·lectiu Les Intrèpides, que agrupa persones que tenen diversitat funcional i que reclamen solucions als problemes de mobilitat que es troben en el seu dia a dia. Eugènia Ala és membre d'aquest col·lectiu.
Parlem d'un cotxe aparcat damunt d'un pas de vianants, d'un baixant d'una vorera no adaptat, d'un paviment malmès pel pas del temps. És important que l'Ajuntament tingui sempre damunt la taula el tema d'accessibilitat i mobilitat en totes les seves decisions, sigui per agendar un espectacle de festa major o sigui per una obra pública.
Estela, també hem posat el focus en dues poblacions més, la Pobla de Cérvoles i Castelldans, que exemplifiquen temes pendents i debats a la comarca de les Garrigues. La polèmica sobre les renovables que els últims anys han marcat l'actualitat a la Pobla de Cérvoles arran dels 3 parcs eòlics que hi ha projectats. Els contraris s'han organitzat en una associació, Salvem la Serra de Llena, i una de les portaveus, Ariadna Buixader, fa aquesta demanda al nou Ajuntament.
Demanem una cosa tan senzilla com transparència, perquè el que no pot ser és que grans coses que hagin de passar, o que potser no passin, però que almenys es plantegen i que se saben i que a portes tancades es discuteixen, que el gruix de la població no en sàpiga res i que t'ho trobis després als mitjans.
Aquest és un debat molt viu perquè també hi ha veïns, com el Pere Català, que és el president de la cooperativa, que hi veu clars avantatges pels ingressos que els molins poden suposar per al consistori.
Si l'Ajuntament és ric, en certa manera el poble també ho és. Que fan impacte ambiental. Tots fan impacte ambiental avui en dia. Doncs ja que s'han enamorat de tu, aprofitem-ho, perquè els molins hi seran igual. Si un dia es fan.
I en un altre poble de la comarca, ho dèiem, a Castelldans, un dels temes que més preocupen és també molt comú a la comarca el mal estat de les carreteres locals. Eduard Abella és secretari del Club Esportiu Castelldans, una de les entitats més potents del poble, amb uns 80 socis.
Falta que arribi doncs, d'on hagi d'arribar, però el que veiem és que hi ha altres zones de Catalunya que tenen una infraestructura de xarxes de camins i carreteres que estan en molt bon estat o en bon estat, i veiem que a les Garrigues hi ha carreteres que estan plenes de forats i que fa més de 20-30 anys que no s'asfalten.
I per últim, també hem recollit la petició de la Martina Feixa, de l'Associació de Joves, que reclama una cosa tan bàsica com aquesta.
Des de l'Associació de Joves, el que demanem és un espai on poder reunir-nos, ja sigui per fer activitats com per fer les reunions i també per emmagatzemar les coses de l'associació, i un espai que puguem fer servir de sala d'estudi i que pugui estar obert tant cap de setmanes com els dies festius.
La campanya electoral per les municipals. El Catalunya al dia.
Són 2:15 de 2. Ens traslladem al Pla d'Urgell, a Mollerussa. L'alcalde Marc Solsona aspira a repetir un quart mandat amb majoria absoluta. El 2019 es va presentar amb Junts per Catalunya, però ara, consolidat com un home fort del PDeCAT, ho fa amb la marca blanca d'aquesta formació. El sentim a ell i als altres candidats principals.
Els alcaldables.
Marc Solsona, Mollerussa primer.
Renovar la confiança amb la ciutadania i la gent de Mollerussa, amb un equip renovat i afrontant amb una nova mirada els temes del dia a dia. I també consolidant i executant els projectes estratègics que segueixin posicionant Mollerussa com una ciutat de referència i capdavantera de les Terres de Lleida.
Raül Aguilar, Junts per Mollerussa.
La candidatura que tinc l'honor d'encapçalar, junt amb el meu equip, volem i desitgem una Mollerussa pròspera, neta, amb ordre, amb qualitat de vida i amb oportunitats de futur. També volem la mateixa grandesa que teníem fa 15 anys i que avui hem perdut. Desitgem, doncs, que ens feu confiança.
Engelbert Montalà, Esquerra.
Per intentar portar la governança republicana a una capital que ha sigut sempre monocolor, a excepció de 2 anys, i per portar al final aquest anhel d'un canvi de cicle, d'un canvi molt volgut dins la capital, per portar aquests nous aires al final a l'Ajuntament de Mollerussa.
Joan Simeón, PP.
Mollerussa necessita un veritable canvi. Es té que posar guapa, ha de fer goig, ha de mirar els propers 4 anys com els anys del progrés, de la il·lusió, per tornar a ser el referent que havia estat per a tota Lleida. I per això, amb més ganes que mai, em presento a les properes municipals per fer realitat tots aquests reptes. Mollerussa entre tots.
De Mollerussa se n'ha ocupat en Roger Segura. Bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquí a Mollerussa, Roger, quins temes pendents hi ha damunt la taula?
Doncs continuar reduint la ràtio d'endeutament del consistori, que supera el 60% i que obliga a plantejar fórmules público-privades per impulsar inversions, com ara la nova escola de música. També hi ha pendent l'adequació de bucs d'assaig a l'antic hotel de Calduc, resoldre les queixes per la brutícia, abordar la implantació de transport públic municipal i renovar i ampliar les instal·lacions de Fira de Mollerussa.
I en clau més comarcal, què destacaries?
Doncs la gestió de l'aigua per la sequera, i és que abans banda dels estralls a la pagesia pel tancament del rec del canal d'Urgell, cal tenir en compte que els municipis de la zona també se n'abasteixen. Això obliga els ajuntaments a fer una gestió molt acurada de l'aigua que els arriba i a predicar amb l'exemple davant els veïns.
Mollerussa i, de fet, el Pla d'Urgell concentren un pol d'empreses logístiques, industrials i agroalimentàries en el traçat mateix de l'autovia 2.
Sí, per això d'entrada sentirem les demandes dels empresaris. Joan Cava presideix Agrupem, la nova agrupació empresarial del Pla d'Urgell.
Poder participar en poder desenvolupar entorns on els joves puguin crear el seu projecte personal. Ens agradaria que els ajuntaments facilitessin la mobilitat laboral entre els municipis i entre els polígons i que des de l'administració es prestigiés la figura de l'emprenedor i de l'empresari com una figura que ajuda al desenvolupament del territori.
I des de l'Associació Mollerussa Comercial, el president Àlex Català reclama mantenir el suport als botiguers.
El que li demanem al futur alcalde és que continuï apostant pel comerç de Mollerussa. Tenim una subvenció directa de l'Ajuntament molt, molt important i li vam demanar que doncs, no en teníem prou. Però la dinamització del comerç de Mollerussa és molt bona i el que esperem que sigui qui sigui, l'alcalde continuï amb aquesta línia.
També has parlat amb representants de 2 entitats que demanen més suport de l'Ajuntament.
Sí, d'entrada sentim les demandes de Teresa Granyó, de l'Associació de Dones Albada.
És que la col·laboració que sempre s'ha trobat amb l'Ajuntament es mantingui i, si pot ser, que la millori, creant un espai per a les entitats de cultura amb un tècnic que les ajudi amb les tasques administratives i de coordinació.
I també hem parlat amb Eric García, de l'associació LAM Party, que cada any organitza un certamen de referència on assisteixen 500 aficionats i experts dels videojocs.
Que apostés i acompanyés de forma molt més propera a totes aquestes associacions que munten activitats, creem esdeveniments, quasi tots ho fem de forma voluntària, de forma altruista, i col·loquem Mollerussa molt més enllà del territori i molt més enllà de Catalunya. Creiem que en fa falta una mica més de suport.
Eleccions municipals 2023.
A la capital de l'Urgell, a Tàrrega, l'actual alcaldessa Alba Pijuan, d'Esquerra, aspira a repetir un segon mandat. La sentim a ella i als seus principals oponents en aquestes municipals.
Els alcaldables.
Rosa Maria Perelló, Junts per Tàrrega.
Per poder governar amb tot un equip disposat a servir a la gent. Situar les persones al centre de l'acció i gestió política. Tenim projecte, la Tàrrega del futur. El bon govern el fan els fets, no les paraules. Tàrrega no pot perdre més oportunitats. És hora de recuperar la il·lusió.
Alba Pijuan, Esquerra.
Em presento la reelecció a l'alcaldia de Tàrrega amb un objectiu molt clar: poder continuar tirant endavant el projecte il·lusionant que hem endegat al llarg d'aquesta legislatura. Un projecte que es fonamenta en polítiques d'esquerra, polítiques progressistes, feministes, inclusives, transformadores i que tenen la sostenibilitat com un dels eixos principals.
Laia Requesens, CUP.
Ens presentem perquè som l'única garantia de que amb aquest Ajuntament s'apliquin polítiques d'esquerres reals com poden ser la remunicipalització de l'aigua i la recollida selectiva porta a porta, i sobretot polítiques participades i pensades des de baix i tenint en compte tota la ciutadania.
Silveri Caro, PSC.
Sortim a guanyar, amb il·lusió renovada i un gran equip. Tàrrega avança quan els socialistes tenen responsabilitats de govern. Cal tenir el govern que Tàrrega mereix, i cada cop som més els que tenim clar que ara toca la Tàrrega que tu vols. Amb vosaltres, fem-ho possible.
Roger, aquesta legislatura a Tàrrega no hi ha governat la llista més votada, oi?
No, tot i que va guanyar Junts amb Rosa Maria Perelló, que ja va ser alcaldessa entre el 2011 i el 2019, hi ha hagut un govern tripartit format per Esquerra, la CUP i el PSC.
Qui governi a Tàrrega a partir d'ara es trobarà molts temes pendents sobre la taula?
Haurà de gestionar la municipalització de la piscina coberta, la dinamització comercial per revertir el tancament de locals, museïtzar la casa de Manuel de Pedrolo o buscar més pressupost per a Fira Tàrrega. També haurà de vetllar per projectes com el nou hospital d'atenció intermèdia, la variant de la C-14 i un nou polígon industrial que impulsen altres administracions.
I algunes qüestions que també tinguin abast comarcal, Roger?
Sí, la recollida porta a porta, que es desplegarà a tot l'Urgell, noves residències als pobles, perquè la gent gran no hagi de marxar, i frenar la despoblació, amb més habitatge social i iniciatives per posar les cases buides en lloguer.
Si vas a buscar les entitats de la zona que ho has fet, què reclamen?
Doncs mira, des de la Federació d'Associacions de Veïns de Tàrrega, el seu president Joan Pujal diu que cal millorar l'accessibilitat i la neteja.
Primer, fer complir la llei i fer les 30 rampes que falta a la ciutat de Tàrrega. Segon, intensificar la neteja de la ciutat. Tercer, congelar els impostos i les taxes. Quart, potenciar la FAD i les associacions de veïns de Tàrrega. Reformar el reglament de participació ciutadana. I sisè, arreglar totes les vores de la ciutat.
També hem parlat, Marta, amb una de les entitats socials més importants del territori, l'associació ALBA, que treballa amb persones amb discapacitat i en risc d'exclusió. Maite Trepat és la directora.
És un esforç gran a invertir diners perquè les diferents associacions que estan atenent a persones puguin tirar endavant diferents iniciatives en el camp d'oferir habitatge, treball, igualment a totes les activitats associatives. No pot ser que retallin pressupostos on la gent està contribuint a generar benestar i vida en els pobles. El tema esportiu és clau, tant per millorar equipaments, espais verds i l'accessibilitat en els espais, i el dret a l'habitatge com una prioritat màxima.
I també hem donat veu a una entitat on s'impliquen molts joves, l'associació Agrat, que organitza activitats com el Carnaval de Tàrrega. Núria Hernández és la portaveu.
Menys burocràcia a l'hora d'organitzar les coses, que se'ns faciliti la feina i tenir suficientment temps per poder organitzar tots els esdeveniments, que al final és la nostra tasca. També ens agradaria que ens proporcionessin tot el material necessari per poder fer les coses amb un mínim de professionalitat, perquè a Tàrrega tenim un jovent molt motivat i necessitem una alcaldia a l'alçada.
Eleccions municipals. El Catalunya al dia.
Ara passen 2 minuts de 2:45. Tancarem aquest recorregut a la Segarra. A Cervera, Esquerra Republicana ha acabat la legislatura governant la capital de la Segarra després d'una moció de censura. Una legislatura, per tant, bastant moguda. Sentim primer alguns dels candidats.
Els alcaldables.
Joan Santacana, Esquerra.
Em presento al capdavant de la llista d'Esquerra Republicana amb la voluntat de repetir i ampliar la victòria assolida el 2019, amb l'objectiu de consolidar el canvi cap a una ciutat més cohesionada, una ciutat més sostenible i on sigui possible un progrés econòmic i social per a tota la ciutadania, sense que ningú es quedi enrere. Vull una Cervera més amable.
Ramon Auger, Junts.
Em torno a presentar per continuar la tasca feta en l'actual legislatura. A Cervera fa falta un lideratge potent i els nostres objectius segueixen 4 grans eixos. Treball constant a la pedreria, neteja, seguretat i manteniment, projectes de transformació urbanística, ambiental, social i econòmica, i fer d'aquesta legislatura la del mil·lenari de Cervera.
Joan Prat, Solucions i Futur.
Nosaltres som un grup de persones municipalistes que tenim un gran projecte per Cervera, i l'objectiu que tenim és fer realitat aquest projecte, que com a prioritats té la neteja i manteniment de la ciutat i la seguretat ciutadana.
Pere Joan, a les últimes eleccions aquí a Cervera, Esquerra Republicana va ser la força més votada.
Sí, però va ser impossible arribar a una entesa de formacions independentistes per la falta d'acord entre la CUP i Junts. Llavors, el cap de llista de Junts, Ramon Augiel, que ara sentíem, va pactar amb el PSC i la formació independent Solucions i Futur i va aconseguir l'alcaldia. Però quan Solucions i Futur va sortir del govern l'any 2020, va possibilitar una moció de censura, un procés que va acabar amb el candidat d'Esquerra, Joan Santacana, com a paer en cap. Finalment, el 2021 Junts es va sumar a l'acord de govern entre Esquerra i la CUP. A Cervera hi ha en joc, per cert, 13 regidors.
I quins són els reptes dels pròxims 4 anys?
Doncs mira, hi ha la millora de les comunicacions per ferrocarril amb més freqüències i l'impuls de l'eix transversal ferroviari. També el desenvolupament del polígon industrial, que només està ocupat al 50%. Cal continuar reclamant la millora del ferm de l'autovia 2 al pas per Cervera, unes millores que avancen molt lentament. I l'any 2026, per cert, Cervera celebra el mil·lenari de la seva carta de poblament, una commemoració que ha d'impulsar el creixement turístic, econòmic i cultural de la ciutat.
També ha recollit les impressions de diverses entitats i associacions de Cervera.
Exacte, i en clau econòmica, la presidenta de l'Associació de Comerciants de Cervera, Esther Pallarés, reclama que la paeria de Cervera, tingui en compte el sector quan aprovi iniciatives que els afectin.
Com presidenta de l'Associació de Comerciants de Cervera, lo que demanaríem al nou alcalde o alcaldessa seria aparcaments a prop de les zones peatonals o fer càrregues i descàrregues per facilitar una mica els comerços que quedem lluitant per sobreviure i que consultin als comerciants les gestions que afecten el comerç abans d'aprovar-lo.
També hem parlat amb una entitat cultural. Des de la Passió de Cervera, el seu president, Xavier Canyabate, parla del Gran Teatre de la Passió.
Que tingui, sobretot, damunt la taula, un programa clar sobre el Gran Teatre de la Passió de Cervera. Recordem que el Gran Teatre de la Passió de Cervera és un equipament que realitza el manteniment de diferents manifestacions culturals de la ciutat. Teatre, cinema, dansa, circ, concerts, diferents manifestacions culturals, el teatre amateur i el manteniment de diferents grups populars que acull durant tot l'any. És molt important que hi hagi un pla clar sobre el Gran Teatre de la Passió de Cervera i hi hagi una dotació de pressupostària anual suficient per al seu manteniment.
I des del Fòrum L'Espillera, la presidenta Maria Garganté reclama polítiques de conservació del patrimoni.
Des de L'Espillera considerem que el govern de la paeria hauria d'apostar per la creació d'un pla estratègic per a la conservació del patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic. Cal recordar, doncs, que la paeria ja disposa d'un pla pioner sobre el paisatge que caldria implementar i també animaríem, doncs, a que el foment de les energies renovables a nivell local, doncs, entri a l'agenda del nou govern.
I tot seguit ens centrem per acabar en Guissona, que amb la guerra d'Ucraïna ha acollit un nombre considerable de refugiats.
A Guissona hi viuen 1.800 habitants de més d'una quarantena de nacionalitats diferents. A banda de la gent nascuda aquí, hi ha una nombrosa comunitat de persones que han vingut d'altres països. Pel que fa als refugiats de la guerra d'Ucraïna, a Guissona en van arribar fins a 350 i ara n'hi ha uns 200. La majoria s'estan amb familiars, amb una bona convivència amb la resta de veïns de Guissona. Una de les empreses on més gent hi treballa és la Corporació Alimentària de Guissona, amb 5.000 treballadors directes i 1.000 més d'indirectes.
Escolta'm, quins són els reptes per aquesta pròxima legislatura?
Doncs entre els reptes que el nou govern municipal haurà d'afrontar es troba la falta d'habitatge. Al municipi hi ha molta mobilitat. Hem de dir que cada dia entren i surten 4.000 vehicles de Guissona.
I què diuen les entitats i les associacions a Guissona?
Com és evident, hem parlat amb el president de la comunitat ucraïnesa, Andrei Sukliak.
Què esperem d'alcalde? Probablement la continuïtat de les coses bones que s'han fet últimament. Guissona últimament s'ha fet més bonica, més arreglada, més neta, i també esperem continuïtat en ajudes per a refugiats d'Ucraïna.
Des de l'Associació de Comerciants de Guissona, el seu president, Toni Ferrer, creu que cal que Ajuntament i sector treballin plegats.
Tenim temes damunt de la taula de mobilitat, de tema aparcaments, de tema sensibilitat d'aquestes tipus, però sé que amb el Jaume i inclús amb els altres que vinguin ho arreglarem, no tinc cap tipus de problema. I al final tot és qüestió de saber donar i saber apretar, una mica tots, però sé que tots el que volem és fer Guissona, endavant l'alcalde que surti.
I una altra entitat destacada de Guissona són la Colla Castellera dels Marjaners. Agnès Rius n'és la presidenta.
En primer lloc, més partida pressupostària per poder fer més activitats per fomentar la cohesió social de la colla. Cal dir, però, que sempre que fem activitats estan obertes a tota la resta de la població. En segon lloc, més agilitat a l'hora de gestionar qüestions burocràtiques.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Comencem aquí l'actualitat esportiva, els últims minuts d'aquest Catalunya al dia. El Barça juga demà el seu partit de la 36a jornada de Lliga a Valladolid. El tècnic Xavi acaba de fer la seva roda de premsa prèvia. Una roda de premsa en què, més que del partit, s'ha parlat molt del racisme als estadis arran dels fets viscuts ahir a Mestalla. Barcelona, Ramon Salmurri.
El tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández, ha condemnat enèrgicament qualsevol insult en un camp de futbol, especialment en el cas d'aquest cap de setmana a Mestalla, amb aquests insults cap a Vinícius. Diu Xavi que la Lliga, la Federació, tots els estaments futbolístics han de començar a fer un pas endavant i ser molt més durs en aquest tipus de sancions. I ha posat d'exemple tots els insults que pateixen, diu, tots els professionals del futbol. Xavi ha convidat a posar punt i final a qualsevol forma d'insult en un estadi.
És trist, és lamentable, no? Condemnar qualsevol acte de racisme en qualsevol camp, qualsevol jugador. Es tracta de persones i hem de condemnar qualsevol acte de racisme, no? Com ahir el que vam viure a Mestalla a Vinícius, no? I crec que el València ho està fent, no? Està intentant identificar aquestes persones i sembla que no avancem, però ens hem de posar molt forts per erradicar d'una vegada per totes ja el racisme.
Un tècnic del Barça que ha comparegut en la prèvia d'aquest partit de demà a Valladolid diu Xavi que tenen moltes ganes de guanyar el partit, que volen els 3 punts i és moment també de planificació esportiva. No ha volgut entrar en el debat del futur d'Ansu Fati, però sí que s'ha referit al possible fitxatge de Leo Messi, un fitxatge que, diu Xavi, depèn, sobretot, de la voluntat del jugador.
Está en el aire, depende de muchas cosas, poco más puedo decir. Es un futbolista espectacular, que tengo amistad con él y vamos a ver si se puede dar o no se puede dar. Depende en mucho, mucho de los casos en su intención.
De cara a aquest partit de demà a Zorrilla contra el Valladolid, Xavi recupera Gavi, que ha fet net del partit de sanció, però en canvi Pere Koundé per fatiga muscular, ha explicat el tècnic, que a més encara no podrà comptar ni amb Araujo ni amb Pedri.
Gràcies, Ramon. L'Espanyol, mentrestant, agafa aire i se situa a un sol punt de la permanència gràcies a la victòria d'ahir a Vallecas per 1-2. Els blanc i blau sumen els 3 punts i es queden amb 34. A només un del Getafe, que és qui marca la permanència ara mateix. Luis García, entrenador.
Creo que ha sido extraordinario ver un vestuario unido, un vestuario consciente, un vestuario con ganas de salir adelante. No hemos hecho nada, hemos ganado un partido, pero evidentemente estamos más cerca del objetivo.
En futbol sala, demà comença el play-off de quarts de final de la Lliga. Ho fa amb un Barça, Valdepeñas, Marcenio, jugador del Barça.
Con la máxima concentración. Estoy muy motivado por ser mi último play-off y última Liga aquí. Creo que este 4 años y medio ha hecho una gran historia aquí por el club y intentar acabar de la mejor manera posible.
Marcenio, que per cert deixa el Barça final de temporada. En bàsquet, el Barça torna de Kaunas escaldat i amb la cua entre les cames. L'equip va perdre també la final de consolació i torna enmig d'una gran decepció. En hoquei patins, l'Igualada té nou entrenador de cara a la propera temporada. Es tracta de Marc Montaner, fins ara coordinador de la base. En motor, el barceloní Àlex Palou, actual líder de la IndyCar, ha fet història en convertir-se en el primer pilot català que fa la pole a les 500 milles d'Indianàpolis. Palou, doncs, sortirà al primer lloc de la graella de la cursa aquest diumenge.
El 28 de maig, eleccions municipals. Espais gratuïts de propaganda electoral.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. No poden seguir manant els de sempre. Ser republicà és posar els ajuntaments al costat de la gent i fer polítiques útils sense deixar ningú enrere.
Vota Futur Republicà. Esquerra Republicana.
És hora de posar Catalunya en marxa. És hora de generar prosperitat i protegir les persones amb política útil. En aquestes eleccions municipals, si posem tota Catalunya en marxa, no hi haurà qui ens aturi. El 28 de maig, posem Catalunya en marxa. Vota socialista.
Vull ser alcaldessa de Barcelona perquè vull una ciutat d'oportunitats, no deixar-se esclantalar. Quiero que los libros de texto de vuestros hijos sean gratuitos. Vull ser alcaldessa de Barcelona perquè vull el millor per tu i pels teus.
Este 28M, libérate. Vota Ciudadanos.
El 28 de maig tornem a les urnes.
Un país que ho pot tot i que ho vol tot.
I el teu vot decideix coses de debò.
El teu vot fa que Lleida estigui a punt per guanyar.
I que Tarragona torni a bategar com mai.
Connecta Girona, el talent i el futur.
I portarà el canvi que farà recuperar la millor Barcelona.
Tu fas Catalunya. Fem-la de debò.
Junts, gent de debò.
De nou, oportunitats i salaris dignes. De nou, seguretat i neteja. De nou, habitatge assequible. De nou, ajuts per joves, famílies i gent gran. De nou, orgull. Hola de nou, Barcelona. El 28 de maig, de nou, Barcelona. Vota socialista. Vota PSC.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. No poden seguir manant els de sempre. Ser republicà és posar els ajuntaments al costat de la gent i fer polítiques útils sense deixar ningú enrere.
Vota futur republicà. Esquerra Republicana.